9 i 20 minuts. Bé, comença la tertúlia abans d'hora. Marta Fàbregas, bon dia.
Bon dia.
És impossible, de veritat. Lourdes Dalmau, bon dia.
Bon dia. Nosaltres hi érem, eh?
Ja. No, si el que deia és que heu començat abans de que heu parlat abans que jo, com sempre.
Ah.
Sou molt ràpides. Ferrat Picorrell, bon dia.
Bon dia.
Cristina Roda, bon dia.
Bon dia.
Lluís Ribas,
bon dia.
Benvingut. Escolta, comencem amb tu.
Bé.
29 de novembre, divendres,
dos quarts de nou.
Espectacle pictòric musical, Mònica Green, Lluís Ribas.
Sí, ella pinta i jo canto.
Llavors no m'ho perdo, segur.
Vale, però si és per això ho fa. Això
segurament valdria molt la pena.
Sí.
No sé quin ets aficionat al cant.
Per sentir-ho, sí. Per fer-ho, no, perquè no canto.
Explica'ns una mica.
Com una oveja. Bueno, no, la qüestió és que el tema està per recollir fons per les vacunes contra la polio, no? Fa ja, deu fer 7 o 8 anys, no, 8 no, 7 anys que estic treballant junt amb el Rotary per aconseguir vacunes per la polio, i cada any fem un acte o dos per aquesta causa, no? Aquest any faré una cosa que vaig fer allà al Real Cercle Artístic de Barcelona, que va tindre molt èxit, que és que jo estaré pintant un quadre amb una pantalla gegant, es veurà el que jo estic fent, perquè jo estaré de cara al públic, i mentre la Mònica Green pues, ens deleitarà amb la seva música i amb la seva veu, i tot això, i després, bueno, tindrem un diàleg entre els dos, que crec que pot ser una cosa interessant. No, jo no crec que s'hagi fet, i pot ser una cosa, mira, un experiment molt curiós, no? I l'important d'això és el fet d'aconseguir vacunes per la polio. Només hi ha dos països al món ara que hi ha polio. Hi ha molts pocs casos, vull dir que val la pena apretar una mica, aviam si podem erradicar aquesta malaltia, que la coneixo bé, per desgràcia, perquè l'he patit, i bueno, jo encara sóc un dels afortunats que he pogut fer una vida normal fins ara, i bueno, sempre és un participar amb algú així, que vol dir que els teus diners serveixen perquè uns nens no pateixin aquesta malaltia, val molt la pena, així que us espero tots per sentir la Mònica Green i sobretot per les vacunes.
Mm. Doncs per internet es poden comprar les entrades a teasantcugat.cat, a l'oficina de turisme, i també a les taquilles una hora abans. També hi ha fila zero, per cert, si algú l'interessa.
Si algú no pot vindre i vol participar amb això, doncs s'agraeix moltíssim.
Doncs perfecte, ja ho hem pogut parlar una miqueta també d'aquesta activitat. Diguem, recordem el 29 de novembre, parlem ara de coses que passen abans, que concretament aquest diumenge. Unes eleccions estranyes, no? Les que potser fins poc abans, com que tenim la sensació de viure en una campanya permanent, doncs tampoc ens hem adonat que s'acostessin les eleccions. Què espereu ben bé d'aquest diumenge? Lluís, ja t'he enganxat a tu ara, t'estava mirant ja i...
Ostres, pues, no espero, per la meva manera de pensar, clar, hi haurà uns altres que estaran molt contents, no espero res de gaire bo. O sigui, jo crec que quedarem igual que estàvem, que s'haurà perdut un temps i uns diners i haurà crispat molt l'ambient, molt gratuïtament. I espero poc d'aquestes eleccions. Tinc de dir que no, que avui em sembla que hi ha una tertúlia, un debat per la televisió, no ho penso mirar, perquè em sembla que a vegades mirant aquesta gent m'estan dient directament imbècil, i això m'emprenya bastant. Vull dir, et tracten com un tonto, com una persona desinformada, com una persona que no pensa per si mateixa, i no penso mirar res. Vull dir, em fa molta pena, i aquesta crispació que s'ha fet i aquesta campanya, perquè m'estiguin dient tots el de Catalunya, jo el que m'agradaria és que es parlés de projectes, dels plans que tenen, de com arreglar la situació, que no és bona, i tot això. Vull dir, d'això no es parla només de porres, de cops, no, francament no m'interessa, no espero res de bo.
Qui més té alguna cosa a dir?
La idea és que penso que almenys el que diuen les enquestes és que no hi haurà, diguem-li, una altra situació que resolgui el problema que s'han trobat ara, no? Vull dir, es mouen alguns grups polítics, es mouen i tal, però el resultat és que estarem en una situació més o menys similar. A mi el que em molesta moltíssim és que jo normalment que me'ls vaig mirant tots, tu no, jo me'ls miro tots, on te fan un debat, jo allà hi soc, el de la 1, el de la 3, el de la... tots me'ls miro, i aleshores van repetint el mateix, o sigui, s'han après, i inclús saben, diguem-li, tota la parrafada que han de dir d'un minut. I si tu les poses d'un debat amb un altre, és idèntic i exacte. I és veritat, tots diuen el mateix. I Catalunya també només es parla d'independència, perquè sembla, si no, no es pot fer una altra cosa i tot plega. I bueno, pues és el que hi ha. Vull dir, no tenim una altra. El que hem de fer, per això, és sortir a votar els que vulguin. No ho facin, no ho sé.
Marta?
Jo penso que ha de ser un dia tranquil, que no ha d'haver-hi violència en cap sentit, això el primer de tot, que tothom pugui exercir el seu dret a vot i veure aviam què surt, no? Que és el que es basa la democràcia. I en quant al que deia la Lourdes d'això que sempre diuen el mateix, és veritat, la majoria de vegades sempre diuen el mateix, però quasi que prefereixo que sempre diguin el mateix que no que diguin una cosa i després en facin una altra, que moltes vegades també és el que passa.
Però a més passa això, vull dir, diuen el mateix i després quan arriba, tot i que vaig sentir que hi havia un estudi i tal, que ho havien fet i deien que no, que complien bastant, que complien, o sigui, una mena com de recerca, de comprovar si el que havien dit amb els seus projectes, després ho materialitzaven, si és que estaven...
Jo volia, dient que prefereixo que sempre diguin el mateix i després ho compleixin o que ens ho deixin complir. No? Perquè la següent cosa que passa és que això, no? Que es presenten partits amb un programa i després no ens els deixen, no els deixen complir i et posen a la presó.
Bernat.
Poc a dir, entre altres coses, perquè sóc part implicada de la qüestió.
El que puguis dir.
No, en tot cas, l'altre dia em preguntaven què em semblava això d'una campanya electoral d'una setmana i vaig dir que no és veritat, que estem en campanya electoral constant i des de fa, jo diria que mesos o anys, no? que tots els moviments són en termes tàctics i poc estratègics, segurament, per part potser de molts dels partits que es presenten, i només apuntar que jo aquest desembre farà 4 anys que estic a Madrid i que hauré viscut 4 eleccions, 4 legislatures diferents en 4 anys. Per tant, la ingovernabilitat, diguem, també en aquest cas doncs, a l'estat espanyol, doncs, en fi, és una qüestió doncs, que també s'haurien de fer mirar.
Cristina?
Doncs, què espero? El que deia una mica el Lluís, el mateix de sempre, però violència que parlàvem ara, jo no crec que... Vull dir...
No, jo deia que no hi hagi cap tipus de violència.
No, però normalment els dies de les eleccions, no? Tampoc...
Hi ha violència. Esperem que no.
La situació no és igual a que la de les altres
sí,
eleccions.
Sí, però jo crec que ara s'està venent la idea que poden impedir les votacions. S'està creant un discurs ara totalment fals, perquè en Sánchez diu que, que sortiran les porres, faran el necessari per no sé què, perquè això hi hagi ningú, jo no hi sentiré ningú que digui que prohibiran les eleccions o posaran problemes perquè...
Jo tampoc,
vull dir, estan creant un clima una altra vegada, un clima que no hi és i l'estan creant. No,
però el dia de reflexió sí, diuen que volen mobilitat i tal, i mireu una cosa, jo sóc potser més gran que vosaltres...
Jo no, guapa.
Bueno, gràcies per lo de guapo. La realitat és que en tots aquests anys jo no havia vist mai tants cops ahir al vespre a la Diagonal Tallada. Contínuament hi ha talls a tota Barcelona. Vull dir, clar, això normal no és. I llavors hi ha molta gent que també llavors es molesta i s'enfada. L'altre dia baixava jo de la Cerdanya en un poble a Cercs, concretament, ens vam parar a dinar i la senyora m'explicava que ella havia d'anar a l'hospital, que va baixar a Barcelona, i no va poder, perquè es va trobar cada cop amb la carretera tallada i unes cues espantoses, no? Però així passa contínuament. Estàs bé?
Sí, estic bé, sí. Bueno, podria estar millor, eh?
Que passa contínuament des de fa 2 setmanes, no?
Dos setmanes, bueno, una mica vull més, dir... potser, sí. Sí.
15 d'octubre van ser les...
Sí, no és una situació sí. normal. Tu mateixa ho has dit, que no és normal, però ja és això, no?
No, no és normal perquè el comportament... Però jo sempre he dit, i ho he manifestat moltíssimes vegades, en qualsevol tipus de manifestació. Jo penso que la gent es manifesta, no ha d'impedir que les altres persones puguin portar la seva vida normal si és que no volen. Perquè el dret a fer vaga tothom el té, però també tens el dret de no fer-la. Aleshores, totalment. Clar, quan t'ho impedeixen...
Però hi ha altres carrers, no?
No, no sempre, no. No sempre.
No pots anar per un altre carrer.
Jo vols que parli de mi personalment, com que vaig vulguis. Intentar anar a Barcelona al dentista i no vaig poder, vaig intentar anar a agafar, venia de Sabadell, l'autopista de Terrassa estava bloquejada, tallada, vaig haver d'anar per Sant Quirze buscant els túnels i els van bloquejar. Però, Lourdes, vull dir, no vaig poder hi baixar a Barcelona.
Lourdes, tu no vas poder anar al dentista i hi ha gent que no veurà els seus fills en 12 o 13 anys.
Aviam,
de què estem parlant?
Ells sabien les persones
de què estem parlant, Lourdes?
Pues mira,
d'anar al dentista, de veritat estem parlant d'anar al dentista?
Vols parlar del Codi Penal?
Si vols parlem del
Codi
Penal. Si vols que te parlem del Codi Penal, entrem al Codi Penal.
Lourdes, hem donat moltes voltes en aquest tema, ja en aquesta estudiant, també estem fent endavant. Però hi ha un altre tema que volia, del qual volia parlar, perquè és una sèrie de notícies que m'he anat parlant aquí al 104 a fons en diversos moments. Parlàvem abans del Bernat, 4 anys, 4 eleccions, la Generalitat sense pressupostos, tenim qüestions concretes aquí a Sant Cugat que estan paralitzades de fa bastant temps per pendents d'aquests pressupostos. Per exemple, les famoses històriques pantalles acústiques de Magené, pendents de que es faci un pressupost, de que hi hagi un govern, de que es pugui, de que algú, perquè són prioritàries pel Ministeri de Foment, però si no hi ha pressupostos no hi ha partida, no hi ha pantalles acústiques, l'enllaç de l'A2 amb l'AP7 a la Castellbisbal, Sant Andreu de la Barca també està pendent d'aquests pressupostos. Tenim pendents, per exemple, van passar per aquí també la setmana passada entitats socials que asseguren que fa molt temps que la Generalitat tampoc els hi pot actualitzar les partides i que estan pendents d'uns concerts que han d'arribar algun dia a partir dels pressupostos. Fins quan és sostenible no tenir governs que siguin capaços d'aprovar uns pressupostos a tot arreu? Estem arribant al límit?
Apunto, i no, sense ànims de contradir-te, diguem, però no és una qüestió de pressupostos.
Tampoc.
Les pantalles de Magené, no, bueno, les pantalles de Magené i l'enllaç de la 2 amb la B7 no és una qüestió de pressupostos, és una qüestió de voluntat. La variant de Vallirana de la Nacional 340 ha estat 15 anys per fer-se, la va inaugurar fa 4 dies en termes estrictament electorals, i la 2, si no l'acaba, l'enllaç de la 2 amb la B7, si no l'acaba és perquè no els dona la gana, perquè Abertis perdria un peatge. Si les pantalles acústiques no les posen, no és perquè no hi hagi pressupostos, és perquè no els dona la gana, perquè pots fer una petita modificació. Va, estem parlant d'uns quants milers d'euros en aquest cas, no estem parlant de grans pressupostos de milions d'euros. Per tant, si el govern d'estat espanyol no fa aquesta feina, és perquè no vol, no perquè no hi hagi pressupostos. Perquè aquí, si vols, podem parlar, i tens tota la raó del món, que aquí doncs és complicat, i crec que hem entrat en una dinàmica, no d'ara, de fa segurament uns quants anys, en una dinàmica en la que probablement ens haurem d'entendre de maneres diferents, perquè entendre'ns a les urnes doncs, o en pactes postelectorals doncs és molt, 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 molt complicat.
Perquè ara parlàvem, de fet, de parlaves això de Foment, però el que dèiem, les entitats socials depenen de la Generalitat, no? En aquest cas, sí.
O sigui, les actualitzacions de les subvencions, sí. Tot i que es poden convocar igualment les línies de subvenció. Mm.
No, jo crec que convindria fer un reset i començar moltes coses de nou.
Però com es fa això, Lluís?
Com es fa? Doncs és molt difícil, perquè quan la gent no vol parlar és molt difícil. Vull dir, és molt difícil, perquè, és clar. Ara ens trobarem igual que estava, perquè jo crec que les eleccions no arreglaran res, ens trobarem igual, i esclar, si hi ha gent que està empenyada en no voler parlar i se n'en fot perquè un altre vol parlar amb ells, i això, no, és que no entenc la situació que ens ha portat això, no la puc entendre. L'única manera d'arreglar les coses és parlant, i aquí no es vol parlar, vull dir que ho veig complicat.
S'estic mirant les altres, no, perquè no esteu aquí.
El que passa en tema de pressupostos, per exemple, Catalunya podia anar amb la resta de comunitats autònomes quan es fa, diguem-li, el debat sobre com, com es reparteixen els diners, i en canvi Catalunya pues, va decidir no anar-hi i anar per la seva via. Però hi ha moltes coses, de vegades quan parlem d'infraestructures, no? Jo recordo moltes infraestructures aquí, escolteu-me, el tren de l'AVE, crec, si havia de passar per el Prat, si havia de passar per Sant Cugat, si havia de passar per sota de la Sagrada Família. Vull dir, hi ha molts interessos, hi ha moltes dificultats, la gent comença a posar pleits, històries, i de vegades no és un tema que els que han de portar la iniciativa no vulguin fer res, sinó es traven per altres coses. I de totes maneres, això tu que deies de... si hi ha interessos de gent que no vol perdre peatges, doncs els d'Esquerra fa molt temps que no els sento dir allò de saltem-nos els peatges. Te'n recordes?
Però quin argument és aquest, Lourdes? O sigui...
No, vull dir que si real... O sigui, què és el que passa? Que o sigui, quan esteu campanya, a l'oposició...
La campanya No vull pagar va ser una campanya en un moment determinat. No,
i ja està. I s'ha arreglat? Perdona, s'ha arreglat?
No.
I l'hem abandonada?
No saps per què? Perquè hi ha uns concursos que no... Hi ha uns concursos. Un contracte, una concessió que no s'ha acabat i que espero que efectivament quan s'acabi...
Però abans també concurs... era el mateix, no? I en canvi proposàveu fer algunes coses. Com és que ara esteu calladets?
No va ser una campanya d'Esquerra, el No vull pagar. Va ser una campanya ciutadana de molta gent que va decidir...
Busquem les hemeroteques.
Escolta, que Esquerra Republicana estiguéssim d'acord no vol dir que l'impulséssim, aquesta campanya.
Home...
De fet, la persona que l'ha impulsat no és d'Esquerra Republicana, aquesta campanya. La persona que va començar el primer No vull pagar no era d'Esquerra Republicana. I, per cert, Esquerra Republicana no tenim cap euro de deute amb els bancs ni amb cap empresa. Per tant, no tenim cap mena d'interès en aquesta gent. Si aquest, el dia que aquesta gent aquell contracte del seu peatge, doncs, escolta'm, que el treguin.
Bé, més enllà d'això. Parlem de peatges. Jo tinc un altre tema de peatges, també, si voleu. I és que, en aquest cas, el Parlament finalment ha instat a la revisió de la seguretat dels túnels de Vallvidrera. Recordeu que a partir de... arran d'aquell accident mortal que hi va haver l'abril passat, en aquest cas Ciutadans va presentar una proposta de resolució a la qual tots els grups del Parlament s'han sumat per unanimitat perquè s'ha de revisar una mica doncs, aquesta via, que és segurament una de les més utilitzades pels santcugatencs, tant per anar a Barcelona com també, en aquest cas, doncs, sobretot per anar a la feina, pot ser a Barcelona o en altres llocs. Vosaltres, la sensació quan els heu fet servir, jo com que vaig a fora d'hores, no la tinc, aquesta sensació, vaig a hores estranyes i no... Teniu la sensació que els túnels de Vallvidrera són perillosos?
Bueno, més que perillosos, no, mai he tingut la sensació de perillo, que em passa que és uns túnels que em sembla que hi ha un altre túnel paral·lel fet, que vull dir que està fet, que no s'emplea, i hi ha hores que estan bloquejats. Ara, home, jo crec també l'accident, que un tio et passi del carrer contrari i xoquis de front, em sembla que poc poden fer la seguretat, a no ser que fotin una paret intermitja, vull dir, no... Està bé que tota la... Però jo el que crec que s'hauria de fer és obrir l'altra banda, vull dir, i tindre dos vies independents, una per baixar i l'altra per pujar, em sembla que seria el més lògic, perquè això també el que faria és privar aquests embussos que a vegades hi ha a primera hora del matí, però a les hores punta, vamos.
Jo els faig servir molt esporàdicament perquè intento baixar sempre que puc amb transport públic i si no per la rebassada, per un tema de costos. A mi el que em sembla és que la gent corre molt. Hi ha trams que posa no, velocitat màxima a 100 o 110 i la gent t'adelanta a 140 i com sempre, bueno, el tema de la velocitat jo crec que fa incrementar en molt el tema dels accidents i més encara les distraccions amb el mòbil i totes aquestes coses, no?
Sí, a més, jo he pensat això també de la velocitat i a més com que el carril del mig hi ha dies que és de pujada o de baixada,
sí,
no?
Sí.
Clar, aleshores que no hi hagi separació entre mig i la velocitat, no sé si vaig allà pensant és perillós, però sí que ara reflexionant-hi totalment. I si hi ha aquest túnel, home, és una bona solució.
Sí, jo tinc entès que està obert un túnel que ara fan servir com a servei.
És el túnel de servei, sí, que de fet...
És un túnel d'emergència.
Sí, però vull dir que aquest túnel estava pensat per fer pujada i baixada. I el que, perquè van dir, que jo recordo perfectament que es deia al seu moment, deia, veus, tant que us queixàveu que hem tingut la previsió de fer dos túnels i ara aquest es queixeu que és curt. O sigui, no ho sé, no ho sé, però em sembla que està fet, i si estigués fet, doncs seria bo. Ara han fet aquell de Vallirana, que han fet tot el...
Sí, la Jèssica està molt contenta al respecte, eh? Perquè és la felicitat després de 30 anys.
Després de 30 anys. Però és que és això, vull dir, les obres públiques a aquest país costa molt tirar-les endavant, eh? Vull dir, hi ha carreteres que estan bloquejades cada dia, cada dia, cada dia, quan sents això, 30 anys, per solucionar un problema que han viscut uns veïns tant i tant i tants anys, fa una mica de vessar-la.
Això passava a gener també, no? Que és una cosa que porta molts anys i molts anys esperant.
Jo amb el tema dels túnels no era conscient de la perillositat fins que vaig veure l'accident mortal que va haver-hi fa uns quants mesos, que de fet la DGT va publicar el vídeo. Jo crec que de forma correcta des del punt de vista de la conscienciació, o sigui, quan veus el que, no?, una petita distracció en centímetres i tens un problema molt, molt gros, hi ha maneres de fer un carril reversible amb tanques, diguem. De fet, ho estan provant o provaran no em vull equivocar, a la C-16, després de Berga, cap al túnel del Cadí, aquell tram que sempre està embotellat, per propiciar o per millorar la sortida o entrada de cotxes a la Cerdanya. Bueno, a Sant Cugatencs, a la Cerdanya, per dir-ho d'una altra manera.
Sí, per dir-ho d'una altra manera, sí, efectivament. Que jo, no...
jo abans la Marta comentava això del límit de velocitat. I, no sé, no ho tinc entès, perquè jo tampoc no utilitzo, jo el trobo car, el túnel, i si tinc la rebassada, m'encanta la rebassada, i veure Barcelona on arribo dalt m'encanta. Aleshores, alguna vegada l'haig d'agafar, però jo tinc entès, potser estic equivocada, que hi ha radar per tram.
Però només un tram.
O sigui, només un tram només i molt lluny dels túnels, a més a més.
Ah, no ho sabia jo. Doncs pues, clar, faig bondat en tot.
Però a més és de fa poc, no? Tampoc és una cosa des de...
Sí, que si no hi ha radar no hi ha 150, Lourdes?
No, la veritat és que... a més, a mi de vegades em queixen, no? Però jo vaig tranquil·la per la vida. Jo me llevo una hora més d'hora i surto tranquil·lament i, home, tampoc no vaig aturada, però la meva velocitat màxima per les autopistes, no sé què tinc, tingui algú molt urgent i molt urgent, és 100 per hora. Si haig de córrer, vaig
pel
a
carril seguir. Del mig, eh, Lourdes?
Sí.
No. No.
Bé.
És que hi ha molta gent que... Sí, és un... Sí,
està començant a generar un moviment
de, en contra. Per què s'ha d'anar sempre al màxim? Vull dir, qui,
no.
O sigui, ningú diu que l'autopista sempre s'està, diguem-li, al límit a topi.
No, fantàstica sent, o sigui, em sembla excel·lent. La qüestió és que és posar-se a la dreta. No sé quant hi poses, però vull dir que hi ha molta gent que
va al carril del centre.
Bueno, no ho sé, però...
Sí, però... Som molt cívica.
Però vull dir que hi ha molta gent que va per l'esquerra i pel centre i dius...
De totes maneres, veus, això és una cosa que tindria... Em sembla que es pot multar, però jo m'agradaria saber quantes multes s'han posat per conduir per l'esquerra a menys velocitat o pel mig. Bueno, però és educació cívica. Vull dir, la gent que no corre, que ho trobo perfecte, tindria de demanar per la dreta, perquè t'obliga a fer uns canvis de carrils, i els canvis de carrils sempre són perillosos.
Sempre i quan no vagi plena, eh?
Bé, deixem les autopistes i la conducció perquè m'he guardat un tema pel final. Cristina em matarà perquè no l'he avisat, que és que un tema que va generar molta polèmica dijous passat a la tertúlia, que és el sindicat de llogaters aposta per solucions més efímeres per resoldre l'emergència habitacional. Més efímeres vol dir fer servir, per exemple, en solars, que encara, on encara queda molt per poder-hi construir, algun tipus de construcció menys permanent, però que pugui donar sortida a les necessitats urgents d'habitatge a la ciutat. Per exemple, com coses que s'han provat en altres... Bé, anava a dir mòduls prefabricats, si li vols dir containers.
Diem-ho pel seu nom, containers.
Li pots dir containers. Tot i que també s'ha de dir, vistos els barracons, per exemple, a la Mirada, escolta'm, jo no sé si em faria res, eh? Però vosaltres ho veieu com una possible solució urgent, en aquest cas, a partir de, precisament, de l'entrada aquesta... Després també parlarem de què us sembla el tema del sindicat de llogaters i Promusa. Però us sembla una bona solució?
No sé, la bona solució és la que s'està fent al resta d'Europa. L'altre dia vam fer un programa per televisió que parlaven de lloguers. Llavors resulta que, em sembla que era Viena, pots trobar un lloguer al centre ciutat molt més assequible que al centre de Barcelona. Vull dir, un país que tot és més car, que no sé què, no sé quant, doncs resulta que el lloguer a la, als joves els ajuden per tindre, i no ni a l'extraradi, ni no sé què, ni no sé quant, doncs vull dir, al centre de la ciutat, quan hi ha ocasió, es fan uns blocs, uns pisos, que només són de lloguer, i no tenen aquest problema, doncs hòstia, és que sempre tenim d'estar inventant la sopa d'all, perquè no mirem a fora que ho estan fent i ho estan fent bé, i copiem més o menys el seu model, perquè és una vergonya que parlaven joves, que posaven a Google buscar un preu de lloguer com al mig del centre de Viena, i a Barcelona no hi havia cap puesto. Vull dir, bueno, algú falla aquí. Hi ha una especulació terrible immobiliària que no deixa que els joves visquin a on viuen els seus pares i a on tenen els amics i les famílies, que això s'ha de fer mirar. I jo crec que el que no teníem de fer tampoc és fotre invents. Escolta, mirem els països que ho fan i els hi funciona molt bé. Pues escolta'm, aquí és el camí, jo crec.
A mi a priori també em sembla bé. De fet, a Barcelona vaig llegir que ja s'estava començant a fer.
S'està provant, sí.
I tot el que siguin noves idees i així, a priori em sembla bé. Clar, després veurem si després aquesta gent podran fer, no, la vida, diguéssim, doncs com. Però també és veritat que em sembla bé perquè, bàsicament, o sigui, t'obres fotocassa i un loft de 600 euros on la cuina obre, has d'obrir un armari i a dintre tens una pica i un fogonet de càmping gas
real, de càmping gas?
De càmping gas.
Bueno, llavors, escolta, això clar, vol dir que es pots moure, pots cuinar en diferents llocs de la casa, clar, tot són avantatges.
Clar, davant d'això, doncs clar que em sembla bé, no? Que es construeixi aquest tipus d'habitatges.
És una solució, diuen, per esperar que arribin aquestes inversions i aquestes promocions que han de ser definitives, però mentre no hi hagi diners per fer-les, doncs és una opció. Sí. Seguim amb l'ordre de la...
Però és que el problema és segueixen de fons, de concepte, i aquí hi ha gent que s'està enriquint a costa d'uns altres. I mentre no s'aturi aquesta espiral, doncs sí, podem anar trobant solucions imaginatives, però estarem fent un flac favor a la solució global del problema, i és una llàstima perquè crec que ho he contat moltes vegades aquí. O sigui, una persona que m'ensenyava un pisos i em deia, ui, no, però això són els pisos que es venen... No, això és el pis que poses tu, immobiliària, sense assenyalar les immobiliàries, perquè al final fan de mitjancers, i el preu que decideix posar el propietari. Si el propietari decidís, doncs, que menys pot viure igualment, que segur que pot viure igualment amb menys diners, doncs viuria el propietari, viuria el llogater, no? I per tant ajudaria més a que la gent pugui viure en pau.
Estic convençuda que l'immobiliària li diu al propietari del pis, mira, te'l puc vendre per tant. Perquè d'entrada, bueno, a no ser que siguis, diguem-li, un fons d'inversió que tenen tropecientos pisos, però si ets una persona normal que no n'estàs massa al cas de quin és el barri, quin és el preu del lloguer i tal, vas una mica venut, i normalment és el que coneix el mercat i coneix el sector, et diu, mira, te'l llogaré per tant. Jo penso que és el que habitualment passa. I llavors ara estava jo pensant, i allò dèiem per un tema d'edat, però fixeu-vos una cosa, fa 30, 40 anys hi havia molts joves que vivien a Sarrià, la zona alta de Barcelona, i no podien pagar els pisos de la zona alta de Barcelona i van venir a viure aquí a Sant Cugat, molts. Vull dir, és una cosa que, clar, quan un nucli, doncs la gent està bé i està a gust, la gent, les famílies creixen, i on hi cabien 10, doncs quan les famílies creixen i es tornen amb 40, doncs llavors no hi caben, i tenim el problema que encareix aquell lloc perquè hi ha molta més demanda i s'han d'anar, diguem-li,
per... A mi no falta oferta.
Sí, indiscutiblement, és un tema de falta d'oferta, això ho tinc claríssim.
Amb una oferta pública.
Exacte, habitatge públic, i ara això faria baixar els preus del lloguer i tal. Sí.
Però, Lourdes, aquesta opció de col·locar uns mòduls prefabricats perquè almenys la gent pugui tenir accés a la vivenda,
aviam...
Clar, tot depèn dels mòduls prefabricats, evidentment.
Exactament,
si donen les
condicions, però si són caixes on la gent passa fred, calor, no té el mínim, no. Ara, si diguem-li, diferents materials donen solucions bones, benvingudes siguin si és que això resol el problema. Crec que a Barcelona va haver una iniciativa, no tenia, crec, els permisos d'Ada Colau, de fer com un...
Sí, jo ho trobo
una mica ninxo, sí. Exacte. Sí, que tenen allò... Clar, és una manera... Diuen, així també ens coneixem i tal, potser tens més independència.
Això és una forma d'agafar-se les coses de bueno, molt positiva.
A la gent que van entrevistar, vull dir, jo no... No és el meu plan de vida, indiscutiblement. Clar, de vegades diu si entra... un grup d'amics agafen un pis, doncs potser tenen més independència d'aquesta manera, un conjunt de serveis compartits, comuns. Ara, francament, aquesta mena de comunes...
No, però l'objectiu no era com per conèixer-se més, o sigui...
No, era això,
un,
però...
un tema d'ecologia, de sí, no? De la sostenibilitat...
Sobretot de cost, perquè crec que allà...
De compartir despeses, no cal tenir una rentadora per casa, diguéssim.
Ah, doncs no, jo estava parlant d'això, però...
Sí, doncs això, que tenien una sala amb diverses rentadores així tipus industrials, sí. I llavors compartien aquestes despeses, tenien un sistema de llum que entrava de no sé quina manera, llavors escalfava l'edifici i no necessitaven posar tanta calefacció, o sigui, la idea no era de compartir, diguem-ne, pis entre 100 persones.
No, això ho explicava una persona que estava allà, que diguem-li, li deia, bueno, doncs clar, és un lloguer de 120 euros,
Ai, senyor, quina alegria. 120, això,
Penso que eren 120 euros, vull dir que... o a partida. I aleshores, sí, doncs mira, també de vegades dona ocasió, no sé si era un estudiant universitari i així, crec que l'entrevistaven i no m'ho feu dir exactament, perquè no me'n recordo de tot el que veig, crec que era argentí, no? I ho venia dient-li, li va ser fins i tot com una opció per conèixer, integrar-se més amb les persones, però... Ja us dic, jo crec que això pot ser una cosa, diguem-li, puntual, temporània, i no crec que sigui...
Bueno, a mi em sembla que depèn de com siguis tu, o sigui, no? Vull dir, depèn de la persona, potser hi ha persones que sí, que volen estar tota la vida... No ho veig malament.
Vaig veure l'habitació neta aquella i, francament...
Que havia llit i prou.
Sí, i és, no tens... al llarg de la vida... És veritat que de vegades ens carguem amb moltes coses que no ens fan falta, però alguna cosa que et vincula, que et porta records, i allà no pots tenir res, perquè apenas t'hi cap una maleta.
Però els pisos aquests de 600 euros no pots tenir més d'una maleta tampoc, diguéssim.
Jo he viscut en un pis molt petit i déu-n'hi-do la quantitat de coses que hi caben. Només això també t'ho dic. Sí, per treure-ho tot d'allà,
no?
Per treure-ho tot d'allà, va costar però... molt més del que jo creia. Però no, però és veritat.
Però vull dir que no és molt diferent, és cert que l'accés
a la vivenda, si no tens dos sous...
Si no tens parella, o sigui, si ets solter, sí. A Sant Cugat i jove, no pots viure.
Solter impossible.
Però això ha passat sempre,
I fins i tot
això
si tens,
ha passat
fins i tot
sempre,
si tens parella.
I amb l'experiència t'ho dic, Vull dir, jo em dóna la impressió de que una persona sola llançar-se, tenir un habitatge, mantenir-lo, llum, aigua, gas, totes aquestes coses, jo no sé si...
Però hi ha una diferència, que és que abans segurament la teva feina era molt estable, tenies clar que si no tenies aquesta feina en tindries una altra i
jo
tal.
Jo vaig sortir al mercat de treball en l'any 82, que va guanyar el Partit Socialista prometent 800 llocs de treball, perquè hi havia una tassa d'atur 800.000, perdó, hi havia una tassa d'atur del 25%. Vull dir que, aviam, que potser també érem una generació que havíem sigut tots més pobres, érem com més agraïts a les coses que podies tenir. No vull dir... No, o sigui, per favor,
Però
vull dir, sí que...
Jo em vaig comprar un pis, el primer pis, al Passeig Maragall, a Barcelona, i la meva...
Quina edat tenies?
La meva esposa, no vull dir perquè és massa, tenia 19 anys. I la meva dona, treballant mig dia, podíem pagar el pis de compra. O sigui que,
això és impensable.
És molt diferent. És molt
anys.
Diferent.
Clar, estàs parlant
anys.
Molt més prehistòric que jo. Jo quan vaig venir aquí a Sant Cugat...
Gràcies, guapa.
No, vull dir...
T'acaben de dir prehistòric,
Sí, perquè ets no, el va comprar sí. Els 19 anys.
És perquè és dilluns, perquè si no, vamos...
Perquè van passar uns quants anys quan diguem-li, jo vaig aconseguir comprar-me... I d'entrada no em vaig poder comprar un pis, O sigui, jo d'entrada recordo que no sé si teníem 24 anys, que el primer vam fer pagar la lletra d'un terreny. I aquell terreny, quan el vam vendre, ens va donar l'opció a pagar una entrada per comprar un pis. I llavors recordo que no fèiem una altra cosa que pagar el pis. Vull dir, no sortíem, no anàvem de viatjar i tal. I tothom ens ho tirava en cara, però jo deia, però és que a mi m'agrada tenir una casa.
També hi ha molta gent que no pot fer res d'això i no pot tampoc pagar el lloguer.
Justament.
Bueno, jo no dic que ara estigueu millor, però vull dir que tampoc no és que abans ho tinguessin fàcil, això de tenir un pis.
No teníem fàcil, però teníem més. Jo parlo de l'experiència pròpia. Teníem més fàcil, home, per treballar mitja jornada que puguis pagar un pis al Passeig Maragall. No és una zona, la zona alta de Barcelona, de Sarrià, però bueno, tampoc estava malament. Ah, per cert, vivia al pis d'en Raimon. El sisè vivia en Raimon.
Els artistes.
Era una escala molt típica, eh? Hi havia el Fatxa i la puta, vull dir que... I els dos artistes.
Lluís, però si no n'hi ha, ni hi havia, no?, de Fatxes.
No, però aquest temps sí.
De Fatxes, quasi bé ho eren tots. Perdona una cosa.
Perdona una cosa,
tu mires un nom.
Era ironia.
Aviam. Tu mires nodos d'aquells, quan venia el Franco, i estaven tots els carrers plens. On està tota la gent que ara tant diu? És de debò, eh?
Perdó, nosaltres estàvem treballant a Diagonal Passeig Sant Joan. I una vegada que vam vindre en Franco, ens van treure de tot, perquè passava per la Diagonal. Mira. Ens van apartar i ens van fotre a les habitacions de darrere amb un policia armada vigilant-se això.
Vale, éreu quadrat.
Així que tots...
Escolta'm. Escolta'm, mireu els nodos que hi ha i allà veus muntanyes de gent que tothom crida encantat, perquè pues, vull dir, tu pots dir...
Doncs
pues
mira, ara està sortint.
El què està sortint?
Tot això, està a la nevera i està sortint.
No ho sé, però jo me'n recordo de...
Hi havia certs incentius, no?
Si us plau, jo ara tothom me rebota d'això i només que heu de veure el que hi havia.
Marta, no t'hem sentit gaire, abans, tampoc.
Sí.
És que portaves una estona escoltant.
Sí.
Pots tornar al tema de l'habitatge, no pateixis.
Torno al tema de l'habitatge. Jo a favor de solucions, òbviament, sempre i quan no siguin solucions que es cronifiquin, com passa a vegades que posen uns barracons en una escola i passen allà 10 anys i encara segueixen amb barracons. Llavors, bueno, està bé buscar solucions. Penso que els joves han de tenir l'oportunitat de viure on han nascut i en tot cas està bé que aquests mòduls siguin, no?, eficaços i tinguin una eficiència energètica i siguin sostenibles. I en tot cas que això serveixi d'exemple, diríem, per anar fent. Em sembla molt bona idea mirant els països que ja ho estan fent i que no cal inventar la sopa d'all. Però també és veritat que a poc crec que hem d'anar canviant el concepte de pisos i de vivendes i això, no? I a lo millor compartir electrodomèstics o compartir sistemes de calefacció, i hem d'anar cap a una societat que sigui una mica més sostenible i ecològica, perquè si no als nostres fills no els hi quedarà pràcticament res.
Mm. Sí, però això també està inventat. Jo me recordo que jo, quan estava a Nova York, jo m'anava a rentar a baix, al sòtano. Hi havia
les sèries de televisió, les hem vist tothom. Les
monedes, justament. Bueno, i això era el normal, trobàvem pels veïns allà, que tothom feia la seva rentadora, no? Vull dir que les coses estan inventades, vull dir que posem-les en marxa, vull dir, busquem solucions, no? Que solucions que estan donades. Ja mirem l'entorn i diem, pues mira, això ens convé aquí, això ens convé aquí.
El que passa que és fer un esforç i a vegades ens omplim la boca d'ecologisme i sostenibilitat, però després volem baixar amb cotxe i volem tenir la rentadora i volem no, rentar els plats quan a nosaltres ens ve de gust i no estem disposats a sacrificar. I això és el que s'ha de fer pedagogia, jo crec.
Jo recordo, l'any 2011, aquí a Sant Cugat, recordo anar a algunes comissions informatives de cultura i en parlàvem d'això, no? O sigui, proposàvem que les pistes de promossa tinguin, doncs, un servei comú de rentadores, no? Que a més a més això abarateix el jove, li facilita l'accés a la vivenda, etc. No? I per què estàs dient? Si, no? O sigui, com si estiguéssim parlant en plan extraterrestre. No, però si això al nord d'Europa funciona, a molts altres llocs del món també, i no em volien ni sentir parlar, diguem, això ja fa alguns anys, i per tant clar, 2011, pues d'aquí molt poc ja farà 10 anys d'això, no? I llavors, en aquell moment, doncs pensàvem que aquí tothom tenia la capacitat de tenir de tot, diguem, no?
Doncs amb això haurem d'acabar, que se'ns acaba el temps. Ara que havíem encetat un debat interessant, Lourdes, Marta, Bernat, Cris, Lluís... Uf, no me'n recordava el teu nom ara mateix, imagina't, pots... porta tant de temps aquí venint.
Em pots dir qualsevol cosa.
Que vagi.
Em dic coses pitjor del que tu et pots dir.
Anem al butlletí. Fins ara. Tornem de seguida.
El gall del monestir.